Bona tarda, són les dues, això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dijous 14 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
La taula de negociació s'ha de centrar en dues qüestions, que és l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. L'indult no és l'amnistia, i per tant, si nosaltres hem posat des del primer moment sobre la taula l'amnistia, jo diria que no podem rebaixar de cap manera.
Yo estaba trabajando, no tenía por qué recibir ese golpe, ¿no? Me dio un fuerte empujón hacia aquí, en el pecho.
Caldria o la reforma del delicte de sedició, tal com demana el Consell d'Europa, amb una resolució claríssima, reformar-lo per no dir suprimir-lo i, per suposat, amb una llei d'amnistia.
És una minoració aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho.
Molt important que aquests pressupostos que venen, no els d'enguany, no els de l'any 2022 només, sinó els pressupostos que han de vindre els anys vinents, ens permetin posar les nostres infraestructures al dia.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dijous i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massip, al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano, a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per avui són: com acabarà el judici al fotoperiodista Albert García, detingut per la Policia Nacional en les manifestacions en contra de la sentència als líders del procés, ara fa 2 anys? Què ha dit avui, precisament avui, Joaquim Forn, als micròfons de Ràdio Estel? Avui la delegada del Govern de l'Estat, Teresa Cunillera, a més ha presentat els pressupostos generals de l'Estat i el que podrien significar per Catalunya. Què n'ha dit de tot plegat? El Tribunal de Comptes també ha rebutjat avui l'aval de l'Institut Català de Finances a una 30ena d'exalts càrrecs per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Què significa tot plegat? Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i intentarem respondre a partir d'ara a Estel Migdia. Tres minuts que passen de les 2 de la tarda, aquesta hora, i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda i les properes hores de demà. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps vindrà marcat de cara a les properes hores pel sol a bona part de Catalunya, però amb una excepció, comarques de Barcelona, aquí la nuvolositat serà variable, especialment a la costa. Uns núvols que també van creixent cap a punts de les comarques del nord de Tarragona i que van guanyant terreny, però que no han de donar cap mena de precipitació. Les temperatures s'han recuperat respecte a les que tenim a primeres hores al matí. Ara l'ambient és bastant agradable arreu del país, amb màximes que avui se situaran al voltant d'entre uns 19 i 24 graus, aproximadament les més altes, cap a les comarques de Ponent i també comarques del sud. La previsió per demà s'anuncia un temps molt semblant al d'avui. Farà fred al matí, ambient més atemperat al centre de la jornada i nuvolositat variable a les comarques de Barcelona, amb més sol a la resta.
Gràcies, Jordi. Ara sí, comencem a analitzar tota l'actualitat en aquest programa, l'Estel Migdia d'avui, perquè just el dia que fa 2 anys que es va conèixer la sentència del procés, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, publica un article al Punt Avui on demana al govern català que la seva situació personal no sigui moneda de canvi a la taula de diàleg. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Puigdemont demana respecte per la seva estratègia i es reafirma en la convicció que la solució al conflicte polític passa per l'amnistia. En l'article, l'expresident, ara a Brussel·les, defuig de solucions personals i aposta per les col·lectives i insisteix que no busca cap indult perquè creu que no aporta cap solució al conflicte.
En aquest sentit, l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, entén i fins i tot comparteix la posició de Carles Puigdemont. Forn, que és un dels 9 condemnats al judici del procés i que ha estat indultat pel govern espanyol, ha estat entrevistat aquest dijous al matí a Ràdio Estel.
Jo crec que la taula de negociació s'ha de centrar en 2 qüestions, que és l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. L'indult no és l'amnistia, i per tant, si nosaltres hem posat des del primer moment sobre la taula l'amnistia, jo crec que no podem rebaixar de cap manera. i precisament que ho digui la persona que podria estar afectada o en aquest cas interessada en que se li concedís aquest indult, jo crec que el que marca sobretot és una coherència amb el que ha vingut defensant sempre.
Joaquim Fort també ha confessat estar tranquil davant els recursos contra els indults que han presentat PP i Vox.
I encara sobre aquesta matèria, fa 15 dies que el kit síndic de Greuges va presentar un informe al president de la Generalitat sobre els indults concedits als presos independentistes. El document demanava al president que traslladés al govern espanyol la necessitat d'una llei d'amnistia i sol·licitava també un indult anticipat per als líders independentistes exiliats.
En una entrevista a Ràdio Estel, el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha assegurat que l'indult anticipat permetria indultar persones que no han estat jutjades, però sí acusades d'un delicte de rebel·lió o de sedició, i ha apuntat què és el que s'hauria de fer.
Caldria o la reforma del delicte de sedició, tal com demana el Consell d'Europa, amb una resolució claríssima, reformar-lo per no dir suprimir-lo, i, per suposat, amb una llei d'amnistia, que és perfectament possible, i com el seu nom indica, ja no és una acció del govern, sinó del Parlament, perquè és una llei, i que, per tant, si té majoria al Parlament, significa que tot el que ve des de la sentència constitucional l'any 2010 fins ara quedaria absolutament tot anul·lat i, per tant, l'amnistia seria una situació claríssima de tirar endavant.
I desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Justícia per acompanyar el fotoperiodista del País, Albert García, en el judici per empènyer presumptament un policia.
El reporter cobria les manifestacions convocades després de la sentència del procés, quan va ser detingut. La fiscalia l'acusa d'atemptat contra agents de l'autoritat i un delicte lleu de lesions.
García ho ha negat durant tot el judici i ha titllat les acusacions de falses. Escoltem el que ha explicat davant de la sala.
Yo estaba trabajando, no tenía por qué recibir ese golpe, ¿no? Me dio un fuerte empujón hacia aquí, en el pecho, y yo me fui para atrás. Le pido explicaciones a la gente y en el momento que le pido las explicaciones, me grita que le he agredido y pide a unos compañeros suyos que me detengan.
A través de videoconferències, la gent denunciant de la policia espanyola ha explicat la seva versió dels fets.
Me encuentro de frente con una persona, de negro y oscuro, y esta persona me propina un empujón. Yo lo agarro, al agarrarlo comenzamos a forcejear, él me hace daño en un dedo, y entonces tengo que soltarle de un lado y me lo voy llevando como puedo hacia la derecha. En el momento que noto el latigazo en el dedo digo, nada, esta persona se viene detenida conmigo. Al principio era simplemente una desobediencia, pero ahora me lo llevo detenido.
García s'enfrontava inicialment a 18 mesos de presó, però a l'inici de la vista la fiscalia ha retirat un dels delictes, per la qual cosa ha demanat finalment 9 mesos de presó per atemptat contra l'agent de l'autoritat. Tant ell com la resta de professionals que hi havia en aquell moment cobrint les protestes han negat els fets.
I el Tribunal Constitucional ordena investigar si Guillem Padilla, el noi de la dessuadora taronja, va ser torturat quan el va detenir fa 2 anys. El van detenir la Policia Nacional fa 2 anys en les protestes contra la sentència del procés.
En una interlocutòria feta pública aquest dijous, la sala segona del Constitucional conclou que no es van respectar els seus drets fonamentals en la investigació judicial sobre el tracte que va rebre de la Policia Nacional mentre era comissaria.
La interlocutòria estableix que no es van investigar les denúncies a 8 policies nacionals que va fer el noi per maltractaments, insults i vexacions. Ara torna el cas al jutjat número 11 de Barcelona perquè s'investiguin.
Se'l coneix com el noi de la dessuadora taronja perquè les imatges de com els agents el van detenir enmig de la manifestació es van fer virals.
D'aquí una estona en parlarem de tot plegat amb la seva advocada d'Alerta Solidària, Norma Pedemonte, en aquest programa. I atents també avui al Tribunal de Comptes, que rebutja l'aval presentat per l'Institut Català de Finances per fer el pagament dels 5,4 milions d'euros a les fiances per l'acció exterior de la Generalitat que van prendre els governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont entre els anys 2011 i 2017.
El tribunal ha decidit no acceptar els avals perquè provenen d'una entitat pública catalana, quan és la mateixa Generalitat la que en surt perjudicada.
A tot plegat també estarem atents aquesta tarda, perquè avui, a les 5 en punt de la tarda, als jardins del Palau Robert, Artur Mas valorarà davant la premsa tota aquesta notícia. Per cert, que la cirereta del pastís de les inversions que preveu fer el govern espanyol a Catalunya per al 2022 se l'emporta Renfe, que tindrà el 30% dels 2.230 milions d'euros del total. Un gest que s'interpreta com una picada d'ullet cap a Esquerra, que els últims dies ha denunciat el greuge històric que pateix Catalunya en infraestructures. Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern espanyol sap que cal teixir complicitats per aprovar els pressupostos generals de l'Estat i ha volgut guanyar-se el suport d'Esquerra anunciant una inversió de 670 milions d'euros per a Renfe. Això sí, és probable que a part d'aquests diners, uns 80 milions, s'acabin destinant a eixugar el deute que arrossega la Generalitat amb la companyia. Les altres dues grans inversions seran l'alta velocitat, amb més de 250 milions, i 160 milions es destinaran a conservar les carreteres. La gran aposta del govern espanyol, doncs, és en matèria de transport i infraestructures.
Moment de preguntar-se, però, quines garanties hi ha que aquests diners acabin arribant realment a Catalunya i no es quedin en paper mullat.
La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, explica que aquest any hi ha més licitacions que l'any anterior i que, per tant, hi ha més probabilitats que aquestes previsions s'acabin executant.
L'execució d'una obra, des que se'n comença a parlar, passa temps. Passa, de vegades, sobretot, com més necessària és, més llarg es fa el temps d'espera. Però és veritat, s'ha de millorar l'execució, però s'ha de millorar en base a que es puguin fer més licitacions. I per això hi ha d'haver pressupost i hi ha d'haver tots aquests tràmits a complir.
De fet, el primer semestre de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Hisenda recollides per al diari Ara, només va arribar a Catalunya el 13% dels diners previstos i, en canvi, a Madrid va ser del 40%.
I més novetats sobre els pressupostos. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha anunciat que els pressupostos de l'Estat per al 2022 inclouen un complement de fins a 100 euros mensuals per fill per a famílies de baixos ingressos que rebin el salari mínim vital.
Segons la ministra, l'acord acosta l'Estat a una prestació universal per a cures de menors com funciona ja als països nòrdics.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Partit Popular i PSOE han pactat renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble. El pacte ha deixat fora el Consell General del Poder Judicial, segons han confirmat fonts de la Moncloana.
L'acord ha arribat en menys de 48 hores després que s'han reunit el secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Moncloa ha explicat que la renovació dels òrgans constitucionals es farà en una sessió plenària que se celebrarà la setmana del 25 d'octubre. Asseguren que les persones que formaran part d'aquests òrgans seran de reconegut prestigi i de consens. Els noms es faran públics en els pròxims dies.
I el Congrés dels Diputats convalidarà previsiblement el decret llei que retalla els beneficis extraordinaris de les elèctriques, una de les mesures que, segons l'executiu espanyol, ajudarà a frenar la històrica escalada del preu de la llum dels últims mesos.
La vicepresidenta Teresa Rivera ha anunciat que no aplicarà les mesures per frenar els beneficis de les elèctriques a les empreses que garanteixin preus estables.
Es una aminoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. A quien haya garantizado previos estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.
Rivera ha reconegut que les mesures adoptades fins ara han quedat superades. Davant d'aquesta situació, s'ha compromès a estudiar-ne d'addicionals que garanteixin la cobertura amb contractes bilaterals i preus raonables per als consumidors industrials i reforçar la posició d'aquells consumidors vulnerables que s'afavoreixin dels bonus socials. El PNB ja ha anunciat que s'abstindrà la votació.
Un preu de la llum, per cert, que torna a pujar i s'enfila avui per sobre dels 200 euros megawatt hora. De fet, l'electricitat, el gas i la resta de combustible han disparat la inflació. Aquests productes, recordem-ho, van pujar més d'un 10% de mitjana al mes de setembre respecte al mateix mes de l'any passat. I això ha fet pujar els seus preus, que és un 3,7% més car que un any enrere a Catalunya.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, és l'increment interanual més alt dels últims 9 anys. Al conjunt de l'Estat, l'índex de preus és més accentuat que a Catalunya. L'IPC es va frenar fins al 4%. Els experts assenyalen que la inflació continuarà almenys un temps més i això també suposarà l'increment del preu dels lloguers.
Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que l'índex de preu al consumidor a Espanya ha augmentat 8 dècimes des de l'agost al setembre i se situa ara al 4%.
Exacte. Catalunya, l'IPC n'ha pujat 7 dècimes i se situa ara al 3,7%, el que es tracta de la variació més alta des de l'octubre del 2012. Aquestes dades situen Catalunya com a la comunitat autònoma amb la tassa interanual més baixa. Segons els experts, l'increment s'explica pel constant augment del preu de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles.
D'altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es mostra partidari de prioritzar l'enviament de vacunes als països més endarrerits en la protecció contra la Covid abans que generalitzar la tercera dosi a la població. Així ho ha expressat en una entrevista a RAC1.
La meva posició és molt clara en quant a les terceres dosis, i la dita personal, eh? Crec que és molt millor que es vacunin altres països, els països del sud global, abans que ens vacunem nosaltres. A Europa, per exemple, no tenim gens clar això. Ens estem protegint nosaltres tot el que puguem, a veure si me'n poso 3 o si me'n poso 4, i no, i això no va així.
També s'ha mostrat a favor de tornar a la presencialitat en el món laboral i assegura que ara es pot tornar a la feina sense la distància d'un metre i mig, però sempre amb mascareta. Argimon també creu que s'han acabat les onades de coronavirus, com les 5 que hi ha hagut, però adverteix que hi pot haver repunts de la pandèmia.
Com a concepte onada, sí. Com a concepte onada, jo crec que sí. Un repunt vol dir com el que nosaltres hi vam dir una quarta onada, que no va ser ni ben bé una quarta onada. Repunts en aquest sentit, en què puguem arribar doncs, a unes RTs de 1,1, vull dir, 1,15, això sí que ho tenim previst.
Argimon ha subratllat que el passaport Covid no es pot eternitzar i cal limitar-lo en el temps perquè atempta contra els drets essencials.
Pel que fa a la pandèmia, lleuger repunt dels ingressats a les UCIs catalanes. Avui hi ha 99 ingressats a l'unitat de cures intensives, 3 més que ahir, segons les dades del Departament de Salut.
Ara hi ha 337 malalts amb Covid als hospitals, 5 menys que en les darreres 24 hores. Des d'ahir s'han detectat 556 contagis nous i 8 defuncions més. La velocitat de contagi no s'altera a Catalunya en les darreres hores i continua en 0,78, mentre que el risc de rebrot retrocedeix lleugerament a 41.
De fet, la incidència acumulada en els últims 7 dies queda a 21 contagis per cada 100.000 habitants i s'han posat 12.000 vacunes més.
I a les escoles hi ha 103 classes confinades, una menys que ahir, i 3.274 alumnes en quarantena.
El nou Vall d'Hebron està sent una realitat. L'hospital ha presentat aquest matí les millores de les infraestructures existents i la creació de noves i nous equipaments. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la transformació del nou hospital i campus Vall d'Hebron tindrà un abordatge progressiu i s'anirà fent amb actuacions que ja han començat. Ho ha resumit així el gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.
Pla director, reformes internes dels edificis actuals. Per un altre, pla especial, redonació urbanístic i noves volumetries on destaquem l'edifici ambulatori i destaquem l'edifici de farmàcia, urgències i logístic. I tercer, que el nou Vall d'Hebron no només queda tancat amb aquest recinte, sinó que té aquest element de presència, de cooperació amb el territori, que també forma part del nou campus Vall d'Hebron.
Entre els nous equipaments destaca un nou heliport que ja està construït, un nou edifici de recerca, un nou edifici de farmàcia, urgències i logístic i les noves consultes de la Teixonera, entre d'altres. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha destacat que la transformació del nou Vall d'Hebron és molt ambiciosa, com un dels vaixells insígnia de la xarxa sanitària, i ha mostrat la voluntat que es faci a una velocitat més ràpida de la que s'està fent. En aquest sentit, ha assenyalat que el ritme inversor és baix i així ha apuntat cap als pressupostos.
Molt important que aquests pressupostos que venen, no els d'enguany, no els de l'any 2022 només, sinó els pressupostos que han de vindre els anys vinents, ens permetin posar les nostres infraestructures al dia. Ens permetin, en el cas concret de Vall d'Hebron, avançar més ràpidament del que ho estem fent. Estem anant a ritme del que nosaltres teníem previst al pla director. Estem anant a ritme, no anem més lents. El que passa és que al pla director li podem posar benzina, li podem posar gas i anar més ràpid.
Pel que fa al cost, el total de les reformes internes i noves infraestructures costarà més de 270 milions d'euros, una xifra que el gerent de l'hospital ha assenyalat de raonable tenint en compte les necessitats.
I atenció també a aquestes dades. L'arribada de turistes estrangers ha caigut un 80% el 2020 respecte al 2019. Segons dades de l'IDESCAT, la xifra s'ha situat en 3,9 milions, segons el país de residència habitual. La majoria dels turistes han vingut de França, Regne Unit i Alemanya, Anna.
Els viatges d'oci, de negocis o d'altres per motius de salut, estudis o familiars han disminuït al voltant del 80% o 70%. Segons la tipologia d'allotjament, els hotels i similars han baixat un 82,5% i els habitatges de familiars i amics un 68%.
L'empresa líder mundial de punts d'intercanvi d'internet, d'Ethix, posa en marxa una nova plataforma d'interconnexió a Barcelona. En l'anunci d'aquesta inversió hi ha participat el vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.
Tant ell com el responsable de l'empresa han dit que aquesta inversió es pot convertir en el pròxim gran hub digital del món. Aquesta nova plataforma millorarà la connexió a tot el país i afavorirà la presència de noves empreses dedicades al processament de dades, cosa que millorarà l'economia de serveis digitals.
L'existència d'aquesta infraestructura permet desenvolupar molts serveis i moltes oportunitats de negoci que, si no hi hagués la infraestructura, serien impossibles. Per tant, estem facilitant la creació de llocs de treball d'alta qualitat de cara als propers anys.
I un altre nom propi avui, el del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, està preparant la documentació per casar-se civilment amb Sílvia Caballol i, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel, de fons de l'Ajuntament de Súria, ha formalitzat la sol·licitud en aquest consistori.
El diari El Mundo havia avançat que Novell i l'escriptora van presentar ara fa una setmana els papers necessaris en el registre civil de la localitat vegenca. Així, Novell i Caballol tindrien la intenció de casar-se pel civil. Hem pogut confirmar en consultes a experts en el dret canònic de l'Església Catòlica que Xavier Novell té tot el dret, com a ciutadà solter, a contraure matrimoni civil. En canvi, si no se li ha concedit una dispensa eclesiàstica prèviament, incorre en el que s'anomena un delicte canònic.
Pel que fa a les mesures que pot prendre l'Església, si Novell es casa civilment sense dispensa eclesiàstica prèvia, es constituiria un tribunal eclesiàstic per jutjar-lo a la diòcesi on s'han comès el delicte, en aquest cas la de Solsona, o bé que el papa reservés algun tipus de condemna directament o a través de la Congregació per al Clergat.
Entre les mesures es podria decretar l'expulsió de l'estat clerical, una situació que s'ha donat molt poques vegades en la història de l'Església i només el papa Francesc ho ha fet en alguns casos de manera excepcional els últims mesos, sobretot per temes relacionats amb abusos a menors. Tot aquest procés aniria per separat del matrimoni civil, que es podria celebrar igualment i seguiria el seu curs. Recordem que Xavier Novell va renunciar al seu càrrec com a titular de la diòcesi de Solsona el 23 d'agost, al·legant raons personals.
I l'avenç de la nova colada al volcà Cumbre Vieja provoca noves evacuacions. Les autoritats de La Palma han ordenat l'evacuació de 300 veïns més de Los Llanos de Aridane.
Aquesta és la tercera evacuació decretada per les autoritats des de dimarts. La lava afecta 680 hectàrees i ha destruït més de 1.500 edificis en l'últim dia. Ja són 7.000 les persones evacuades des de que es va entrar en erupció al volcà el passat 19 de setembre.
Gairebé 24 minuts que passen de les dues de la tarda, la policia noruega sabia que el sospitós de la matança d'aquest dimecres a la tarda al poble de Kongsberg, al sud-est del país, s'havia radicalitzat després d'un procés de conversió a l'islam.
Les forces de seguretat han explicat que en tenien constància des de l'any passat. Les mateixes fonts han confirmat que l'home, un danès de 37 anys, va actuar sol, però no confirmen que es tracti d'un atemptat terrorista. Tot i així, encara no se saben els motius de l'acció, en què van morir 5 persones i dues més van quedar ferides. Les forces de seguretat van detenir l'agressor, que va actuar amb un arc i fletxes i també amb altres armes.
I busquen també un jove ucraïnès desaparegut a principis de setembre a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra van rebre una denúncia dels amics del jove el passat 5 de setembre, alertant que feia 2 dies que no sabien res de l'amic. L'entorn del jove ha obert una petició a change.org, on asseguren que va desaparèixer contra la seva voluntat quan anava cap a l'aeroport a agafar un vol a Kiev per visitar la seva mare. Segons els amics, el jove havia quedat per sopar aquella nit amb un amic a la capital ucraïnesa i va ser aquest qui va alertar que no havia arribat al país.
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili estudia la vulnerabilitat de les principals varietats de raïm del Priorat. La conclusió és que la garnatxa és més resistent al dèficit d'aigua i s'adapta millor a la sequera que la carinyena.
Els resultats que ha publicat la revista científica Plant Direct poden servir com a factor de predicció per a altres zones menys vulnerables actualment, però que d'aquí a uns anys es poden trobar amb episodis de sequera i situacions climàtiques sobtades com els cops de calor per culpa del canvi climàtic.
I atenció, perquè després de la caiguda dels seus serveis, WhatsApp ha anunciat, ja ho diré bé, les quatre noves funcionalitats que arribaran pròximament a l'aplicació.
La primera, la transcripció d'àudios. D'aquesta manera, l'usuari podrà llegir i saber el que li diu l'altre, sense haver d'escoltar la nota de veu. La segona, poder denunciar un usuari, més enllà de bloquejar-lo, per alertar sobre pràctiques delictives i protegir l'usuari. La tercera, reaccionar als xats a través d'emoticones, com passa a Instagram. I la quarta, veure vídeos sense volum que poden ser molt útils en aquells moments en què es vol veure un vídeo però no se'n pot o no se'n vol escoltar el contingut.
Gràcies, Anna. 26 minuts que passen de les dues. Anem cap a Andorra. El preu de les matèries primeres enfronta constructors i promotors al mateix Principat. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La manca de disponibilitat de matèries primeres i l'elevat preu de les escasses que es poden distribuir amenaça la recuperació econòmica després de la pandèmia i condiciona la relació entre els constructors i els promotors andorrans. Així ho manifesta l'Associació de Contractistes d'Obra.
I la construcció del nou edifici d'Andorra Telecom arrencarà la primavera del 2025.
Es farà a l'Avinguda Meritxell d'Andorra la Vella, s'anomenarà Node, el que ve a ser un espai on conflueixen connexions i punts estratègics, tindrà diferents nivells i zones verdes i costarà un total de 16 milions d'euros.
Per cert, que el govern d'Andorra també licita nous treballs de retirada d'amiant a l'edifici de Sud Ràdio situat a la parròquia d'en Camp.
L'actuació també preveu la retirada de tots els mobles i maquinàries de l'edifici que seran transportats a un gestor de residus.
Gràcies, Olma. Anem a Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
En els esports avui comencem amb motor perquè ja han començat a rodar els cotxes al Rally de Catalunya Costa Daurada.
Així és, a les 9 del matí ha començat el shakedown, l'habitual tram de proves que en aquesta edició ha canviat d'emplaçament i s'ha fet al Coll de la Teixeta, un tram de 4,3 quilòmetres sobre l'asfalt. De fet, tot el rally aquest any serà sobre carreteres asfaltades. Classificació final del shakedown, domini absolut del líder del Mundial, Sebastián Ogier. El francès ha marcat els millors temps en les tres passades que ha fet i Elfyn Evans ha estat segon, firmant el doblet dels pilots Toyota. El càntabre Dani Sordo ha quedat quart i Nil Solans, el pilot català que estrenava cotxe, ha arribat en desena posició. El Rally Costa Daurada s'allarga fins diumenge. Demà comença la primera etapa amb sortida des de Vilaplana. De fet, demà es corren 6 trams. La novetat és el segon, fins a la Granadella, de 22 quilòmetres. El de Catalunya és la penúltima prova del Mundial de Rallys i arriba amb Sebastián Ogier i Julián Ingràcia com a líders. I això fa que la prova catalana, una vegada més, pugui proclamar el nou campió del món. Estarem atents durant tot el cap de setmana d'aquí. Passi la competició. Es pot seguir per streaming que ofereix la web de la World Rally Car o pels resums que també ofereixen Esport 3 i Teledeporte cada dia.
I en futbol, nou contratemps per Ronald Koeman de cara a diumenge.
El Barça ha confirmat aquest matí la lesió del central Ronald Araujo als isquiotibials de la cuixa dreta sense determinar-ne l'abast. El club blaugrana ha comunicat que el central es va lesionar durant els partits de seleccions i de moment és baixa per al proper partit contra el València. I encara en futbol es coneixen ja els àrbitres que dirigiran els partits de la propera jornada de Lliga a la Primera Divisió. El col·legiat Gil Manzano serà l'encarregat de pitar el Barça-València amb l'ajuda de Munera Montero al VAR. L'Espanyol Cádiz de dilluns estarà sota les ordres de Mateu Laoz amb del Cerro Grande al VAR.
Tot això el dia que hem sabut que el Barça va jugar 21 partits al Camp Nou, tot i que la Junta de Bartomeu tenia un informe que advertia de greus patologies estructurals que suposaven un risc de seguretat per al públic.
Ho ha publicat aquest dijous La Vanguardia, una inspecció que es va fer l'any 2011. Avisava que hi havia 190 deficiències que s'havien de reparar en un termini de 6 mesos i 14 més en un període no superior a un any. En tenir coneixement d'això, la Junta de Bartomeu va adjudicar les obres, però no es van executar fins un any després, quan Carles Tusquets va arribar a la Junta Gestora després de la dimissió de l'expresident. Fins que va irrompre la pandèmia, es van jugar a l'estadi partits, entre ells el clàssic, que és quan el camp està més ple, sense que hi hagués cap tipus d'actuació, tot i l'urgència que requerien. Per cert, que encara en l'actualitat blaugrana, ho acabem de saber fa pocs minuts, el Barça ha fet oficial la renovació de Pedri fins a l'any 2026. Pedri tindrà una clàusula de 1.000 milions d'euros.
I parlem de futbol femení també, perquè el Barça femení juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de Campions.
Les blaugranes viatgen fins a Dinamarca per jugar contra el Koge. Alexia Putellas i la portera Cata Coll són les baixes d'última hora de l'equip de Giraldez. Putellas no viatjarà a causa d'una contusió al bassó dret i Coll no podrà jugar per una amigdalitis. El d'avui és el primer partit de Champions que les blaugranes juguen fora de casa. El Barça ve de guanyar cop d'autoritat davant de l'Atlètic de Madrid en el darrer partit de Lliga i de golejar també l'Arsenal en el debut de la Champions per 4-1.
En ciclisme, avui s'ha presentat oficialment la propera edició del Tour de França.
Començarà l'1 de juliol de 2022 a Copenhague i acabarà el 24 de juliol amb el tradicional passeig pels Camps Elisis de París. Serà l'edició amb més muntanya, amb 5 finals d'etapa en pujada, atenció, Jom, i també la més internacional, ja que la carrera transcorrerà per 4 països, passarà per Dinamarca, Bèlgica, Suïssa i França. Serà una edició variada, en la qual no faltaran tampoc les contrarrellotges i tindrà un gest de complicitat amb la París-Roubaix, ja que hi haurà una etapa en què s'haurà de córrer sobre llambordes i, per tant, seran les protagonistes. I com a novetat, aquest any també hi haurà un Tour de França femení que començarà el 24 de juliol, quan acabi el Tour masculí, i tindrà 8 etapes que sumaran un total de 1.000 quilòmetres. Començarà des de la Tour Eiffel i acabarà al mític cim dels Vosgos.
Gràcies, Xavi. Bé, gràcies, no ho sé, eh? Anna, no s'ha parlat avui d'hoquei.
No s'ha parlat, perquè ja va passar fa dos dies.
Exacte.
Clar, bé, Anna, gràcies. Ja has passat.
I què, no hi ha res més, l'hoquei?
No hi ha res més.
Doncs vam patar els Reus i aquí ja no es parla d'hoquei. Doncs
sí, no hi ha res més.
Vam patir. Dimarts es va patir molt, perquè anàvem sempre a remolc d'alcaldes, però bueno, a fer un 4-4.
Però va anar bé.
Sí.
Més o menys.
Mira, vam repartir punts i ja està.
Doncs ja està.
Així tots contents.
Va, ara sí, si no hi ha res més a dir a l'hoquei, anem cap a cultura. Que passen de les dues de la tarda. Quina tallada de rotllo. Començava aquesta cançó, Cultura.
Què ha passat, greu, Joan.
Què ha passat
bona
avui?
Bona tarda. És que em sap greu.
Bona nit, eh?
Bona nit.
Les dues
bona
i mitja nit. De la tarda.
Bona nit.
Està bé, això.
És que avui hem de parlar sí o sí de dormir, Joan. I clar, doncs hem aprofitat
becaïna,
la vida.
Fas becaïnes, tu, no?
Intento. Massa llargues últimament, perquè després em desperto, que ja és la nit al vespre, he d'anar a dormir aviat perquè ens aixequem aviat i tot una mica trastocat, però bona nit. Ara estem a bona nit.
M'explica'm per què, això.
Tu quantes hores dorms, així de mitjana?
Ui. De mitjana?
De mitjana. No, espera, de mitjana de dilluns a divendres, perquè, clar, els caps de dilluns, setmana potser s'ha tirat tot.
Sí, de dilluns a divendres unes 3 o 4.
Què? Ostres, estàs pitjor que això, eh? Això, 3 o 4 és molt poc, Joan.
O 4 o 5, com a molt, sí.
Molt, molt poc. Doncs em sap greu dir-te que tinc males notícies per tu.
Per què?
Per què? Doncs perquè dormir poc va molt malament per la salut, ja t'ho pots imaginar. Però és que, a part, avui, 14 d'octubre, Dia Mundial de la Visió, el doctor, ara ho diré bé, això, que ets tu secs, és per dormir poc.
Això és la salut, eh? Jo que m'havia apartat del micròfon...
Avui, 14 d'octubre, Dia Mundial de la Visió, el doctor Borja Corcostegui ha explicat a diferents mitjans que dormir poc o malament, a part d'afectar-nos a la salut, com hem vist ara amb aquests estossecs, també pot afectar el benestar ocular.
Borja, perdona, doctor, què?
Ja sabia que m'enganxaries per aquí. Borja Corcostegui, que ho tinc en majúscules per pronunciar-ho bé.
Va bé, això.
Molt bé. Doncs el doctor ha dit que dormir poc, a part de, evidentment, els problemes que té la salut, pot alterar patologies o molèsties oculars i especialment els quadres de sequedat ocular. Tu pateixes de sequedat ocular?
Jo diria que no. Si doncs pateixo de sequedat ocular, a vegades em poso el diari de Noa. I es passa.
Ui. T'entenc. Horrible.
Una cosa a dir, la de l'hoquei?
Jo em poso el partit del Reus contra el Barça.
Ja
ideal, sí, sí. Cadascú té la seva poció màgica,
exacte,
veus?
És un mar de llàgrimes. Una cosa, i ara com continuo amb la secció, Joan, no, per va, tira, favor? Tira. Que ara hem d'anar a parlar d'exàmens mèdics i clínics, després el Reus i de l'hoquei.
Del doctor Kotz-Kostegui, eh?
Molt bé, sí.
Però és una secció de cultura de salut.
Jo ja no ho sé mai.
A
mai
veure, ahir em tiraves pedres perquè feia esports. Avui no dic res d'esports, no et queixis. Continuem amb el doctor Kotz-Kostegui. El doctor Kotz-Kostegui ha entrevistat, ha encastat unes 720 persones i ha fet el primer baròmetre sobre benestar ocular, que en el motiu aquest que ha sortit avui publicat, del Dia Mundial de la Visió. Sí. Doncs aquest baròmetre mostra que els que dormen menys de 6 hores, aquí m'incloc jo, i evidentment t'incloc a tu, tenen pitjor visió que els que en dormen 7 o més.
Aquí portem tots ulleres, no?
Sí,
tu ara en portes, tu.
Exacte, sí, sí. L'Anna no s'hi veu gens.
No,
tot el tècnic porta ulleres, fixa't
tu. De lluny i de prop. Sí.
Jo les porto aquí sobre la taula, diguem-ne que les hauria de portar posades, però estan aquí sobre. A part de que qui dorm menys de 6 hores té pitjor visió, apunta aquest baròmetre que dues de cada tres persones, que fent la mitjana és déu-n'hi-do, considera que té una visió dolenta o regular, però és que sembla ser que aquest punt d'inflexió entre tenir una visió dolenta es troba als 45 anys, moment a partir del qual només el 24% considera que té bona visió davant del 50% que considera que sí que té bona visió entre els 36 i els 46 anys. Bé, de tota aquesta secció de salut, el que en podem extreure és que s'ha de dormir i s'ha de descansar bé, perquè ara parlàvem d'afectació oculars per aquest Dia Mundial de la Visió, però és que les afectacions van molt més enllà.
Young, wild and free.
Com ho has dit?
Young.
Young.
Plantegeu-vos que, primera, el meu anglès és macarrònic, i segona, jo em llegeixo els guions ara.
Home, però young?
Hi ha una frase, Joan.
És una frase, Joan, per favor.
Young.
Bé, aquest young, wild and free, ara ho diré
dic,
malament.
Dic ara pensava que aniríem a parlar del Juego del Calamar.
No, això ho deixem per demà.
Per lo del young.
Com has dit tu, young, wild and free?
No, aquest... pensava que amb accent irlandès és així, com ho he dit jo.
Clar, tots són excuses. Això t'ho està dient el tècnic, perquè aquí estem veient...
Això t'ho faig també en escocès.
Bé, el que dèiem...
Demà vull el guió en francès.
A qui li dius això? A mi?
Sí.
No, a mi no, perquè jo no parlo francès, Joan, em sap molt de greu.
L'Anna sí, l'Anna te'l pot fer.
Sí?
Jo t'ajudo, Alma.
Va. Com
a... Gràcies, no, m'ajudes, no. Tu el fas i jo...
Vinga, doncs.
No, és que anava a dir, li poso veu, però és que ni veu ni jo me la fosco. Demà no posarem res si és en francès.
Me la fosco. Va, tira.
Va, vinga, sumi. Com deies, young, wild and free, en aquest cas...
Com young, young, eh?
While I'm free, sí, però sí. Young, no, perquè, Joan, avui he descobert que ja no sóc jove. Jo avui estic fatal, o sigui, mira, la qüestió és, jo buscant una notícia, no?, he trobat que sortejaven 60.000 bitllets per recórrer tota Europa durant tot un mes pels joves, no? Els requisits d'aquest sorteig és apuntar-se i fer un examen de cultura general. Llavors, jo he pensat, vinga, Olma, ho tenim, això, vull dir, un examen de cultura general, més o menys, el sabem tirar endavant, no? Jo, vale, molt bé. Dic, mira, que ve un sorteig, potser ens anem per Europa, ja veurem com ens demanem festa, però la qüestió és que la idea era bona, no? Doncs, com a qualsevol contracte, dic, deixa'm llegir a veure la lletra petita que sempre s'ha de llegir. Innocent de mi, dic, home, dic, si és pels joves, en tinc 21, dic, entrem, no? Doncs no, Joan. Joves que consideraven que era entre 18 i 20 anys. Vull dir, fatal. Aquesta notícia la portem fatal, per això t'he dit, que de young ja no en som. Però bé, pels que sí que són...
Estic entrant completament al món de les tresines, eh? T'ho dic, també.
En tens 21, no?
Sí, però de 18 a 20, nena, ja no sóc jove, segons
veus?
Aquest sorteig.
Ho has vist o no?
Jo preferia la cançó de Forever Young, que ara em passa aquesta.
Forever què, perdona?
Forever Young.
Ara.
No, saps quina he volgut? La tenia pensada, però dit no, perquè és massa romàntica i portem uns dies molt romàntics. Saps la de Jóvenes Eternamente?
Sí.
Clar, però diu Jóvenes Eternamente, però després és molt, molt romàntica.
Molt interessant, eh? 39 minuts que passen de les dues d'edat.
D'acord. No, aquest sorteig, que està molt bé, pels joves que tenen entre 18 i 20 anys, que sí que els tenen, que sàpiguen que poden anar a la web de Discover UE, Unió Europea, UE, i es poden apuntar en aquest sorteig, això sí, fins al 26 d'octubre, i les dates de que podran viatjar durant tot un mes per Europa van des del març del 2022 fins al febrer del 2023, així que tens temps, en tenen. I també apuntar, Joan, que aquest sorteig anima a participar especialment a joves amb necessitats especials, ja que la mateixa organització promociona tota la informació i els consells per fer el viatge, a part cobreix les despeses d'assistència especial tant per acompanyants com per gossos pigall.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no, no, està molt bé. O sigui, pels que en tenen de 18 a 20, vull dir, molt bé. Recordo la web, Discover UE, i fins al 26 d'octubre teniu temps. Teniu, parlo amb segona persona del plural, perquè, com hem dit, ja no som joves. I com que no som joves, Joan, en lloc de preguntar-te quina és la teva cervesa preferida, tiro per si ets de vi blanc, rosat o negre.
Negre, sempre.
Sempre, sense excepció.
Sense excepció.
Però una altra qüestió important. Negre a temperatura ambient, negre a temperatura nevera, frigorífic.
Depèn.
Depèn de què, ara?
De si és bo o no.
Si és bo, molt fred. No,
no, home,
no, si és dolent, molt fred.
Ara, no. Si és dolent, molt fred, que el fred...
Mira, diré més, negre, no em mateu els de les altres denominacions, però negre i Montsant.
Ai,
molt bé.
Saps que a l'Empordà tenim denominació d'origen?
Empordà no hauria de dedicar-se a fer vins.
En fi, digue'm. Que la pregunta aquesta l'he feta bàsicament perquè necessitava d'alguna forma o una altra introduir-me per parlar sobre la segona edició de la Setmana del Vi Català 2021. Del 18 al 24 d'octubre, és a dir, de dilluns a diumenge de la setmana que ve, teniu més de 130 activitats, amb el vi, evidentment, com a protagonista, arreu del territori català. Perquè una cosa no, Joan, però estarem d'acord que Catalunya té un dels territoris més potents vinícolament parlant.
Sí, sí. Sí,
primera
sí.
Vegada a la vida que estem d'acord?
Sí.
Perfecte.
Sí.
Aquesta segona edició de la...
Per què estem parlant de vi i ha desaparegut la sintonia de cultura? Així, de cop.
Ah, això no m'ho diguis, eh?
Ara.
Ara, molt bé. Ara,
és que, veus? Sona a vi.
Sona millor.
Sona a viticultura, sí. Va, propostes respecte al vi.
Vale, d'acord. Propostes, doncs, per exemple, una ruta de tapes i vins pel barri de Sant Antoni de Barcelona, què et sembla bé, no?
Sí,
no
sí, sí.
No s'ha fet mai.
No. Una cosa.
És molt original.
Tenim el convidat d'esports aquí només perquè em destrossi totes les propostes. Pregunto, eh? Vale, continuo amb... D'acord.
El convidat d'esports, com si vingués aquí a fer els esports per amor a l'arte.
Correcte.
No, el redactor d'esports. Continuo amb les propostes. Què us sembla a vosaltres dos? Una marxa nòrdica entre vinyes? Són les propostes.
No.
I si us dic un passeig pels túnels subterranis d'una cava de Sant Sadurní d'Anoia?
Això m'agrada més, veus?
Això també.
Amb un abric, sí.
Amb un abric.
Sí, fa fred, eh?
Les caves
sí que és veritat.
Sí, sí. Doncs bé, ara hem de passar de parlar de vins.
Passem de vins a... És que, clar, quines frases, mare Déu. Passem de vins a parlar... Pugem la música després d'això, Jordi? Perquè quedarà espectacular. Passar de vins a parlar de Mortadelo i Filema. Per què? No ho sé. Olma Giró.
Ara et dic el per què. Tu què ets més, de Mortadelo o Filemó o de Tintín?
Tintín sempre, també.
Ala, havies de dir Mortadelo i Filemó, Joan.
Què vols que et digui?
Doncs...
Molt tintinaire.
Doncs si haguessis estat de Mortadelo i Filemó, avui estaries de celebració perquè arriba a les llibreries l'última aventura de Mortadelo i Filemó.
Mortadelo i Filemó, es diu, eh?
En català, sí.
Sí?
No sí, sí, ho he buscat, perquè dic, ui, que raro sona, dic, però ho he buscat, dic, sí, sí, Mortadelo i Filemó. Doncs aquesta vegada s'enfronten a la crisi climàtica per investigar qui està darrere de l'emergència climàtica, una missió que els durà per pobles amagats que estan patint l'impacte de l'efecte hivernacle en el seu clima. El còmic arriba precisament 10 dies abans del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, que serà el pròxim 24 d'octubre.
Amb aquestes barreges no sé si qui ha begut més vi a la taula.
No. Tot un sentit. Poso aquesta cançó perquè és una cançó tocada precisament per l'organista Montserrat Torrent, que la Montserrat té ni més ni menys que 95 anys
sí,
i acaba de ser distingit amb el Premi Nacional de Música que otorga el Ministeri de Cultura en la modalitat d'interpretació. La música de, com he dit, 95 anys s'ha convertit en una de les intèrprets en actiu més longeves de tot el món. I que déu-n'hi-do. El jurat d'aquest guardó, dotat amb 30.000 euros, ha destacat la seva tasca com a docent, la seva feina incansable per recuperar el repertori històric i, sobretot, per restaurar diferents orgues com el de l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona.
Sí, sí, que sona molt bé, per cert. I, de fet, que ella el va estrenar.
Ah, sí?
A part de restaurar-lo, ella el va voler estrenar i ho va poder fer. Com sempre, va, musiqueta de l'Olma.
Avui equilibrem la balança, Joan, perquè hem començat amb la relaxada bona nit, que potser fèiem adormir algú, però sempre hi ha dues cares a la moneda. Acabem amb la coneguda Show Must Go On, perquè un 14 d'octubre de 1991...
A veure amb els pressupostos, no, suposo?
No.
Res. No.
Jo ara estic parlant de música.
Val.
Ara m'has tallat el rotllo, ara estava amb la carrerilla.
No, preguntava, i a vegades...
Continuo, Show Must Go On, sí. Perquè un 14 d'octubre de 1991 es publicava el single de Queen. Tot i que està firmada pel grup, la realitat és que va ser escrita per Brian May, per en Freddie Mercury, que just quan es trobava doncs, en els últims mesos de la seva vida i l'estat de salut no el permetia composar cançons. I a moda així de data curiosa friki que m'encanten, el guitarrista Brian May es va fabricar la seva pròpia guitarra amb l'ajuda del seu pare el 1963 i té el nom de la mítica Red Special.
Brian què?
May.
Gràcies. Show Must Go On, ai, els pressupostos.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. L'entrevista.
Pràcticament 10 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Mireu, a Guillem Padilla, el famós noi de la dessuadora taronja a les protestes contra la sentència, el van detenir el 2019 a les protestes, com dèiem, contra aquella sentència del procés a Plaça Catalunya. I ara el Tribunal Constitucional invalida les sentències que van desestimar la seva denúncia contra la Policia Nacional. En volem parlar de tot plegat i en parlem aquesta hora. Saludem ja Norma Pedemonte, ella és advocada d'Alerta Solidària i advocada d'en Guillem. Norma, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, com esteu?
No sé si has pogut parlar amb en Guillem o amb la seva família i com estan.
Per suposat. Sí, eh? La família d'en Guillem i en Guillem mateix estan molt contents, no ens esperàvem aquesta bona notícia i també és cert que s'ha de dir que estan païnt-la, no? També, és a dir, estem parlant d'una cosa que va passar fa 2 anys... En Guillem va ser jutjat per tot això, uh-huh. No? Li demanaven determinades mesures, una ordre d'allunyament, no? Vull dir que també s'ha de tenir en compte, no?, el pes de tot això, i ara de cop, no?, cau aquesta notícia i bé, estan païnt-la. Estan molt contents, però estem tots païnt-la, jo crec, encara.
Clar, jo ara ho feia molt ràpid, Norma, però per tothom que no sàpiga més o menys de qui estem parlant, tot i que jo crec que a hores d'ara, si diem de suadora taronja, tothom sap del cas que estem parlant, però quan parlem d'en Guillem Padilla, de qui estem parlant? Què li va passar a en Guillem?
Clar, estem parlant d'un jove que fa 2 anys tenia 16 anys, estava a Via Laietana en el marc de les protestes, com bé deies, de la publicació de la sentència del que es diu, no?, la sentència del procés, la sentència que condemnava els polítics, i en aquest context ell va ser amb una càrrega que es va fer viral arran precisament de la violència desproporcionada que es va exercir contra ell, no?, d'aquí ve la viralitat del vídeo, va ser detingut, en el vídeo es veu, no?, com se li llencen a sobre uns 10 agents de la Policia Nacional, l'immobilitzen, l'agredeixen, l'entren a la prefectura de Via Laietana, i allà és on comença també, no?, el seu calvari particular, més enllà de que ell també va sostenir, no?, l'acusació d'haver llançat a llambordes, quan de fet en el vídeo es veu com l'asfalt de Via Laietana està intacte, no? I per tant, bé, ja era una acusació que diguem que no tenia massa sentit, però tot i així ell va ser jutjat. Ara, si em demaneu la data de memòria, segur que m'equivocaré, però va ser l'any passat, uh-huh. Com a mínim abans de l'estiu, sí. El curs, diguem, judicial passat, en tot cas, i va ser jutjat i absolt amb altres 5 persones menors d'edat, però paral·lelament, arran del que deia, no?, de com es va dur a terme la seva detenció i els diversos maltractaments, vexacions, amenaces, etc., que va rebre, doncs ell el dia 5 de novembre del 2019, és a dir, dues setmanes i escaix després dels fets, va decidir, no?, ell i la seva família, amb el suport de la seva família, va decidir denunciar, no?, i posar una querella contra els 8 agents que podíem identificar en aquest vídeo que deia, no?, que es va fer tan viral, però a banda també, no?, ja anunciàvem que, evidentment, dins de la prefectura hi havia altres agents i que, per tant, interposàvem la querella contra aquests 8 agents, entenent que havien de practicar-se diligències d'investigació per determinar quins altres agents estaven a dins de la prefectura i van dur a terme aquelles conductes amb ell.
Quan es parla de tortures, perquè s'ha arribat a parlar de tortures, de què parla en Guillem?
Clar, en Guillem parla de tot tipus de situacions o escenes en les quals es va temptar, de manera, entenem nosaltres, clara i evident, la seva integritat física i moral. Uh-huh. No? És a dir, estem parlant d'obligar-lo a estar durant hores de genolls, diguem, com cara a la paret, que si ell feia el més mínim moviment a la dreta o a l'esquerra rebia agressions físiques al seu cap per tal de que tornés a estar direcció cara a la paret. No sé si m'explico...
Sí, per segon.
Vale, gràcies. Cosa que també li va provocar, a banda del tracte aquest tan denigrant, li va provocar unes lesions als genolls, fruit, no?, de que ja tenia unes ferides del moment de la detenció, multiplicat en, no?, estar unes quantes hores en aquesta postura, doncs evidentment no va anar bé per la ferida. I després, evidentment, tot això en un context d'insults en relació al procés o en relació a la seva ideologia o en relació a la seva parla, no?, com la llengua catalana, que és la parla que ell utilitza habitualment. Uh-huh. Això a la prefectura et parlo, no? Després va venir ja la part del desplaçament a centre mèdic, el que va passar al centre mèdic, el que va tornar a passar quan el van tornar a portar a dependències de la Policia Nacional, el que va passar quan estava a dependències de Mossos d'Esquadra als jutjats de Barcelona... Cada qui és on ja va sortir en llibertat.
Esclar, quan el jutge invalida o desestima aquella denúncia, just fa unes poques hores d'avui, el Tribunal Constitucional ha dit que sí, que això s'ha d'investigar. Què significa una notícia com aquesta per altres casos de detencions, en aquest cas de CDR, que han participat a protestes també contra aquella sentència del procés?
I no només, de fet, et matisaria una cosa petita, no només CDRs, eh? És a dir, estem parlant de que una sentència del Tribunal Constitucional s'aplica o el que diu el Tribunal Constitucional s'aplica i s'avala de cara a qualsevol procediment judicial a l'estat espanyol. És a dir, no només serveix a les mobilitzacions que hi poden haver dels països catalans, sinó que també pot afectar doncs, a persones que siguin protestant a Madrid o a qualsevol altre lloc de l'Estat. No? I aquí està la importància d'aquesta sentència, que tothom la podrà aplicar o tothom la podrà reivindicar. I aquí ve la clau del tema, no? Diguem, que és per què van desestimar o per què ens van dir que no. I aquí és, no? I què és el que revoca o què és el que diu el Tribunal Constitucional. Quan ens van dir que no ens admetien la querella, l'argument que es va utilitzar des de tant el jutjat d'instrucció com l'audiència provincial va ser, d'una banda, el fet de que hi havien hagut unes protestes amb greus disturbis a la ciutat de Barcelona en aquell context, no? En el context que dèiem de la detenció d'en Guillem, i d'altra banda, es deia també, a banda de que havia trigat molt en posar en coneixement aquests fets i que quan estava detingut res havia manifestat en aquell moment, també deien que la jurisprudència o no, els precedents que jo vaig al·legar eren tan sols en supòsits de detencions incomunicades, és a dir, en detencions sota la llei antiterrorista, que és la gran majoria de casos que han arribat a Europa, no? Les famoses 10 sentències condemnatòries de l'Estat, el paper de Grande Marlaska, no? Tot això, en el fons, és del País Basc, no ve del nostre territori, no? I ve d'un altre context.
Per situar-nos, Norma, entenc que això que el Tribunal Constitucional que ha dit és que s'ha d'investigar i després sentenciar?
Exacte.
Sí, eh?
El que ha dit el Constitucional és aquests arguments, no? aquests tres arguments que acabo de dir, que és el que deien, no? L'audiència i el jutjat d'instrucció, el tribunal els desmunta, no? I estableix que de cap manera, sigui comunicada o no la detenció, s'han d'aplicar no només els convenis europeus vers la prohibició estricta de la tortura, sinó també el conveni europeu de drets humans en tant que estableix l'obligació d'investigar. És a dir, són delictes que es duen a terme amb una clara vinculació amb els poders públics i, per tant, la ciutadania com a tal, no pot obtenir molts elements de prova. És impossible obtenir determinada informació per part de la policia. I, per tant, aquí està l'obligació dels poders públics, i ara parlo del poder judicial, d'investigar i garantir a la ciutadania que hi haurà aquesta investigació imparcial i eficaç.
Si la la sentència norma no és favorable,
sí.
Un cas com aquest pot anar a Europa, també?
Sí, perdem la investigació. O sigui, sí, esclar, les conseqüències són que ara el que ha dit el Tribunal Constitucional és no, com que no es va admetre la querella, la denúncia que vam posar, el que diu el Constitucional és això ara s'ha d'obrir immediatament i s'ha d'investigar. Un cop s'obri i s'investigui, veurem si consideren que hi ha indicis suficients com per anar a judici. Això ja, per bon futur, no ho sabem què passarà. I en tot cas, tant si hi anem com si no, en funció dels arguments i de com vagi la investigació, evidentment és susceptible de tornar a interposar els recursos que siguin necessaris i arribar a les instàncies que siguin necessàries. Igual que si el Tribunal Constitucional hagués avalat la decisió dels tribunals d'instància i de l'audiència, no? Que també hagués pogut passar, nosaltres ara podríem anar a Europa. Doncs el mateix succeirà si es du a terme una investigació, més o menys eficient, ja ho veurem. Els resultats d'aquesta també ja els veurem i, evidentment, tot això ho podrem recórrer en amunt, un altre, evidentment.
Norma Pedemonte, advocada d'Alerta Solidària, i d'en Guillem Padilla, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada molt forta i bona tarda.
Nosaltres volíem acabar el dia doncs recordant aquella sentència un dia com avui d'ara fa 2 anys.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
La Suprema acaba de hacer pública la sentencia del procés independentista unilateral. 493 páginas de sentencia.
Atenció, perquè les filtracions continuen.
Ho tenim. Ja tenim oficialment quin és el veredicte d'aquest tribunal i començo a llegir aquestes condemnes.
La condena más alta es de 13 años de prisión para Oriol Junqueras.
11 anys i mig de presó per Carme Forcadell.
9 años de cárcel para los Jordis, para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Además, 3 exconsellers, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, son condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia.
12 para Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull. En todos estos casos, en estos 4 casos, por sedición y por malversación.
Acabem de conèixer la sentència del Tribunal Suprem espanyol contra 12 persones honorables, demòcrates i pacífiques. Unes persones que sempre van actuar amb sentit escrupulosament democràtic i absolutament pacífic.
R2, Aeroport del Prat. Via UR2, Aeroport del Prat. Via Tiro. ahora.
Enllaç amb línia 1.
Es un fotógrafo del país.
Es un fotógrafo del país.